Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i Koldo García a 19 anys de presó. Jordi Fortià.
El tribunal li ha imposat a Víctor Daldama 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar eleccions, mentre que per la portaveu de Sumar, Aina Vidal, hi ha desproporció en les condemnes.
Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez.
Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter. Pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
El Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
L'inici del procediment ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de la presidenta del Consell General del Poder Judicial.
Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania. L'han presentat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el titular d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
Demana la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
Catalunya afronta el dia àlgid de la onada de calor. Lleida i Alcarràs han superat avui els 42 graus de màxima.
El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat ha necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnau, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Pilar Cruz és la directora del festival.
L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps.
I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet pot situar-se a una sola victòria de guanyar el títol de la Lliga ACB.
D'aquí a menys d'una hora, el Barça se les veurà amb el València Bàsquet en el tercer partit de la final. Els de Xavi Pascual volen aprofitar el factor pista, guanyar els pròxims dos partits al Palau Blaugrana i aixecar el títol de Lliga.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps en plena onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que hem anat tenint al llarg de les últimes hores i, de fet, hem arribat a 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya central, cap a l'interior barceloní. 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya central. Moltes d'elles deixen poca aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades, d'aire molt sec, en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses, núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada, tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu, local, molta calor i, de fet, ja al matí començarà amb unes temperatures desbocades. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària després d'una jornada complicada, sobretot a l'autopista AP7 i al l'autopista del Maresme. L'autopista del Maresme, per exemple, ja la donem del tot per normalitzada. I a l'AP7 ara bàsicament destaquem aturades d'uns 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, aquest tram del Vallès, AP7 encara carregada amb aturades, com et deia, en sentit nord, en sentit Girona. També tenim aquest accident a la C25, a la zona d'Espinelmes. L'havia estat tallada una estona en sentit Vic, ara ja la tenim oberta, però només hi ha un carril obert. Per tant, aturades puntuals en aquest punt de la C25, Espinelmes i en sentit Vic. De la resta de vies, ens quedem amb les aturades al darrer tram de la C33 i de la C58 entre Montcada i Reixac i el Gust de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. La notícia arriba el mateix dia que el Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Peinado per la seva interlocutòria contra Begoña Gómez.
El Tribunal Suprem considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor Daldama se li han imposat 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
Doncs el govern i el PSOE asseguren respectar la decisió del Tribunal Suprem, però hi veuen desproporció entre la condemna a Ábalos i Coldo i la del comissionat Víctor Daldama.
Qui s'ha posicionat és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha estat taxatiu al ser preguntat per aquesta qüestió. Puente ha respost que qualsevol persona amb ulls a la cara hi veu desproporció. Això sí, el ministre no ha entrat en més detalls.
En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
Ho dèiem ara, el govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fons de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu.
El president no ha volgut fer avui referència als casos judicials i ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, pues en esta ocasión supimos elegir bien. Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. La España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
Els socis del govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre.
De tota manera, des de Sumar, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, també lamenta la manca de contundència judicial contra Víctor Daldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per la comunitat.
Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
I la sentència ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir.
L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado i només minuts abans per fer-se públic l'expedient. Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la Revetlla.
Judit Vallès.
Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
Tot plegat el dia àlgid de l'onada de calor. Lleida i Alcarràs han superat avui els 42 graus de màxima i una desena de municipis més als 41.
De moment, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat ha necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
Esther Minguell.
Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
Incrementem el número també per la situació de risc, sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
I també des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran. Anem a un FM, Maria Lara.
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
mobilitat. I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del Govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginés de 3 d'Espames al carrer Mossèn Cinto Verdaguer. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
I les nits tropicals poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
Instal·lar cortines fosques a casa contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuda que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí o durant la nit. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent tornar doncs, a fer vida normal.
El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
Una condemna radical i unànim del govern, com no pot ser d'una altra manera. A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
Tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. El president Salvador Illa ha presidit aquest matí l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Són 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Sònia Kerr.
L'acte també ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també del president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou diversos documents, com sèries documentals de les campanyes electorals del partit, així com registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
No només ens hi ha de ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb majúscules a Catalunya i a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la tasca que la formació política convergent ha dut a terme al llarg de tots aquests anys.
Un país que no sàpiga reconèixer les aportacions que han fet formacions polítiques, institucions diverses, i que no sàpiga reconèixer l'aportació concreta que han fet dirigents que han governat durant molts anys, és un país que és petit. I Catalunya no és pas un país petit. Catalunya és un gran país, les dues coses, i crec que és just també que ho reconeguem avui.
L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
També en clau política, el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí i Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts a més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà a les eleccions al maig del 2027.
El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé.
D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera, Carlos Prieto.
I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense però voler-ne concretar una xifra.
En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, David Navarro.
Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a la edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més de mitja hora, a partir de les 8, el Barça de bàsquet disputarà el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual tenen l'oportunitat d'aixecar el títol si guanyen 2 partits al Palau Blaugrana. Escoltem Tomas Satoranski.
Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de la Gran Bretanya. El duel es disputarà el pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. no? Molt, 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 molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
A la tercera FEP, el Club Bàsquet Tarragona ha segellat la renovació de Toni Larramona com a entrenador de l'equip del Serrallo. El conjunt blau aposta per l'entrenador que els ha fet portar a somiar en l'ascens a la segona FEP aquest curs. Eduard París, Radio Ciutat de Tarragona.
La Ramona afrontarà així el seu segon any complet al capdavant de l'Iversol CBT després de l'exitosa temporada anterior en què l'equip va acabar segon a la classificació de la tercera FEP amb un balanç de 22 victòries i només 4 derrotes. El tècnic es mostra molt content i il·lusionat per seguir construint un projecte que mantindrà les seves idees fundacionals, identitat, treball, aposta pel talent de proximitat i una proposta esportiva atractiva que continua enganxant a l'afició, com ja va passar la temporada anterior.
En futbol, l'Espanyol ha definit el cos tècnic del seu primer equip femení. Sara Monforte continuarà sent l'entrenadora, amb Marta Cubí com a ajudant, Manu Alfaro com a entrenador de porteres i Genís Martínez com a analista. Això pel que fa a la primera divisió. A la segona federació, l'Europa ha renovat Nani Eces com a entrenadora de l'equip, mentre que la EM de Lleida ha fitxat un nou entrenador, l'aragonès Samu Luna. En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'una peça important, l'eslové Blas Jank. En dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins l'any 2030. I en waterpolo, l'Astralpul Sabadell ha anunciat la incorporació de la boia madrilenya Paula Camus. La jugadora de 24 anys cobrirà la sortida de la internacional hongaresa Natasa Rybanska. Camus ja té una Champions, una Supercopa d'Europa i dues Copes de la Reina en el seu palmarès. Lali.
Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Orgull de L, orgull de G.
Orgull de B, de T, de I.
Quin orgull!
Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes rectangulars o de quatre morros. Un 90% d'aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després de secar i moldre diferents varietats de pebrot dolç, pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i Koldo García a 19 anys de presó. Jordi Fortià.
El tribunal li ha imposat a Víctor Deldama 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar eleccions, mentre que per la portaveu de Sumar, Aina Vidal, hi ha desproporció en les condemnes.
Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez.
Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter. Pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
Generalitat. El Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
L'inici del procediment ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de la presidenta del Consell General del Poder Judicial.
Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit a Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania. L'han presentat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el titular d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
Catalunya afronta el dia àlgid de l'onada de calor. Lleida i Alcarràs ja han superat avui els 42 graus de màxima.
El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnau al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Pilar Cruz és la directora del festival.
L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps.
I en esport, Joel Gomis, al Barça de bàsquet, pot situar-se a una sola victòria de guanyar el títol de la Lliga ACB.
D'aquí a mitja hora el Barça se les veurà amb el València Bàsquet en el tercer partit de la final. Els de Xavi Pascual volen aprofitar el factor pista, guanyar els pròxims dos partits al Palau Blaugrana i aixecar el títol de Lliga.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, en plena onada de calor i amb temperatures de rècord. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que tenim al llarg de les últimes hores, i, de fet, hem arribat a xifres de 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya central, cap a l'interior barceloní. 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya central. Moltes d'elles deixen poc aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades, d'aire molt sec, en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses, núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada, tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu, local, molta calor, i de fet ja al matí començarà amb unes temperatures desbocades. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Alice. Ja millora el trànsit en aquesta xarxa viària. Encara parlem, però, d'aquest accident a la C25 entre dos camions a la zona d'Espinelves. Només hi ha un carril obert en sentit Vic. Molta prudència en aquest tram de la C25, zona d'Espinelves. Pel que fa a l'àrea més propera a Barcelona, AP7 a Barberà del Vallès, encara parlem d'aquest vehicle avariat que provoca aturades d'un parell de quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona. Això a l'AP7, Barberà, sentit nord. Aquestes aturades també afecten el seu lateral, la B30, retencions de 2-3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, sempre en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. La notícia arriba el mateix dia que el Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Peinado per la seva interlocutòria contra Begoña Gómez.
El Tribunal Suprem considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor Daldama se l'han imposat 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
Doncs el govern i el PSOE asseguren respectar la decisió del Tribunal Suprem, però hi veuen desproporció entre la condemna a Ábalos i Coldo i la del comissionat Víctor de Aldama.
Qui s'ha posicionat és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha estat taxatiu al ser preguntat per aquesta qüestió. Puente ha respost que qualsevol persona amb ulls a la cara hi veu desproporció. Això sí, el ministre no ha entrat en més detalls.
En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre.
Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
Ho dèiem ara, el govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu.
Un president, però, que no ha volgut fer avui referència als casos judicials i ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, pues en esta ocasión supimos elegir bien. Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
En canvi, els socis del govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos.
De tota manera, des de Sumar, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, També lamenta la manca de contundència judicial contra Víctor Daldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per la comunitat.
Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
I la sentència ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir.
L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Rollo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
Els bombers preveuen un 30% més d'equips per la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la Revetlla.
Judit Vallès.
Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
I tot plegat al dia àlgid de l'onada de calor, Vilanova de Segrià ha registrat avui els 43 graus, Lleida i Alcarràs han superat els 42 de màxima i una desena de municipis més els 41.
De moment, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
Incrementem el número d'efectius, també per la situació de risc, sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
Doncs davant d'aquestes temperatures, els companys de Canal Taronja Noi al carrer per saber com els manresans han sobreviscut a unes temperatures inèdites a la zona.
Como se puede, mucho rato en la sombra, agua
y radiadores, bueno, aire acondicionado.
Ya estamos llevándolo a punto de agua, cada rato agua, 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 y bueno, hay que refrescarse para mantenerse. Ahora salimos aquí a la ducha y luego a estar dentro de casa porque está muy, muy, muy potente el sol.
En casa el aire acondicionado y la sombra y ben fresc, això és el que fa ahí.
Ahora vengo de hacer poco de gimnasia y para casa y allí toda la tarde con el aire acondicionado. No se puede salir afuera.
Jo crec que no havia vist mai, jo. El que porto de vida no havia vist mai, no.
Doncs ha vingut molta gent amb molta calor i s'estava queixant moltíssim d'això del sol, de tot. I bueno, lo recomanable seria hidratar-se molt, anar per l'ombra, evitar les hores puntes a les 12, a 1, perquè fa molta calor.
Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caldevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions. Fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
Una condemna radical i unànim del govern, com no pot ser d'una altra manera. A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. Per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
Tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més qüestions. El president Salvador Illa ha presidit aquest matí l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Són 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forest.
L'acte també ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també del president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou diversos documents, com sèries documentals de les campanyes electorals del partit, així com registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la tasca que la formació política convergent ha dut a terme al llarg de tots aquests anys.
Un país que no sàpiga reconèixer les aportacions que han fet formacions polítiques, institucions diverses, i que no sàpiga reconèixer l'aportació concreta que han fet dirigents que han governat durant molts anys, és un país que és petit, petit, petit. I Catalunya no és pas un país petit. Catalunya és un país gran, un gran país, les dues coses, i crec que és just també que ho reconeguem avui.
L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellver.
Aquest pla d'això que va començar a l'abril només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%. Mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera. Carlos Prieto.
I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
Aquest pla d'això que es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi sense, però, voler-ne concretar una xifra.
Mentrestant, les entitats socials que treballen amb persones migrants requereixen cada cop de més recursos. És el cas de l'entitat SEDA, Ràdio Sant Vicenç. Sara Cabrera.
L'entitat CEDA té en marxa una campanya de micromecenatge per garantir l'acompanyament que presten a persones migrants. Ofereixen acollida residencial, formació en agricultura ecològica des de Sant Vicenç dels Horts i assessorament jurídic. Cesc Mas és responsable d'acollida de CEDA.
Al cap i a la fi, tothom necessita un sostre on viure, unes relacions de suport que permetin que les persones migrants que participen al projecte disposin d'aquesta xarxa.
Es poden fer aportacions a través de Gotio fins al 14 de juliol.
En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. David Navarro.
Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae, a la Edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
I Calella de Palafrugell recupera El meu avi a la cantada d'Havaneres del 2026 després de la polèmica de l'any passat.
Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment que se celebrarà a la platja del Port Bo de la localitat Baix Empordanesa el dissabte 4 de juliol a un quart d'onze de la nit.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8, el Barça de bàsquet disputarà el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual tenen l'oportunitat d'aixecar el títol si guanyen els pròxims 2 partits al Palau Blaugrana. Escoltem Tomas Satoransky.
Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar, nunca bajar los brazos.
Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de la Gran Bretanya. El duel es disputarà el pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
En futbol, el Girona acaba d'anunciar que Quique Álvarez és el seu nou entrenador. Álvarez prové del filial gironí, a qui ha dirigit els últims dos anys, on ha assolit un ascens a la segona federació i també una permanència a la quarta categoria del futbol estatal. D'altra banda, la EM de Lleida, de la segona federació femenina, ha fitxat un nou entrenador, l'aragonès Samuel Luna. Sergi Guiu, UAU Lleida Ràdio.
Nascut a Saragossa l'any 1983, el tècnic aragonès arriba a la capital del Segrià després del seu pas pel cos tècnic del Zaragoza Club de Futbol Femení, on hi ha estat vinculat des del 2021 com a segon entrenador i pocs mesos després, al gener del 22, assumint la responsabilitat de primer entrenador i des de llavors considerant l'equip a segona federació. Luna arriba a l'AEM amb ambició.
El objetivo de l'AEM no es nosotros más que el ascenso. Espero un equipo que luche cada partido, un equipo que salga a ganar siempre, sea el campo que sea.
En els propers dies el club anirà confirmant les peces que configuren el vestidor de l'AEM 2026-2027.
En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'una peça important per Antonio Carlos Ortega, l'eslové Blas Jang. En dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins l'any 2030. Escoltem el jugador blaugrana.
Yo creo que es esto sueño de todos los jugadores, vestir esta camiseta y además tanto tiempo. De verdad que me siento como en casa. En final he ganado primer Champions aquí en Barça. Los dos hijos han nacido aquí, pues de verdad que me siento como casa.
En waterpolo, l'Ali, l'Estelpul Sabadell ha anunciat la incorporació de la boia madrilenya Paula Camus. La jugadora de 24 anys cobrirà la sortida de la internacional hongaresa Natasha Rybanska. Camus ja té una Champions, una Supercopa d'Europa i dues Copes de la Reina en el seu palmarès. Tot plegat després d'un cap de setmana amb bones notícies per l'esport català. En ciclisme, Paula Blasi va convertir-se en la primera catalana en guanyar la Volta Ciclista a Catalunya. I en hoquei sobre patins, l'Igualada va tornar a guanyar el Liceu a les Comes per 4-2 i va forçar el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga. Aquest dimarts, últim i definitiu duel a Riazor per dictaminar qui aixeca el títol. Els de la Noia Lali no guanyen la Lliga des de l'any 1997.
Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Som el pecat original. La gravetat d'una caiguda irracional. Som terrorista emocional. A punt d'explotar. La fruta prohibida, la culpa i la fam. Quantes vegades ho vam intentar? No puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar una amenaça. La capital del pecat, però vine, que fa temps que no sé de tu i dime, si puc estar only for you, què opinen, perquè ara no ens mira ningú i fem del pecat la virtut.
Som el pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional, som terrorisme emocional, a punt d'explotar. La fruta prohibida, la culpa y la fama.
Som el pecat original, som el desig sense pensar. Yo no sé dirte que no, penso per mi, per favor. La meua mania, la meua obsessió.
Mira com bufa el vent, mira amb quina gana.
però tu també la tens, tens també les ganes. No me bufes i bufes i bufes. Cauen les fulles hipnotitzades.
Som el pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional.
Som terrorisme emocional, a punt d'explotar. La fruta prohibida, la culpa.
Som el pecat original. Som el desig sense pensar. Jo no sé dir-te que no. Fes-ho per mi, per favor. La meua mania, la meua obsessió.
De veritat que em va dir que estava prohibida. Mr. Wawé, amb la Naina.
Som el pecat original. Som el desig sense pensar.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala, 107.6.